La intel·ligència artificial és molt present en el nostre dia a dia. Xarxes socials, continguts recomanats, publicitat personalitzada o sistemes de navegació són algunes de les seves aplicacions. Però no només. La tecnologia, basada en intel·ligència artificial, també opera i determina sol·licituds d'hipoteques o ajudes socials. Si bé la intel·ligència artificial millora l'eficiència i la productivitat en tasques complexes i repetitives, o fins i tot pot millorar la precisió i la celeritat de diagnòstics mèdics, també planteja un munt de dubtes i reptes. Què en sabem realment d'aquesta tecnologia? Què implica reduir realitats complexes a sistemes de categories i bancs de dades? Quins són els principals potencialitats i també els principals biaixos? En la primera sessió del cicle Intel·ligència Artificial, Drets i Democràcia, comptem amb Carlos Castillo, professor de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, i Maria Benrell, directora del Computer Vision Center de la Universitat Autònoma de Barcelona. No us perdeu la conversa que vam mantenir amb ells al Canòdrom.
Bé, doncs bona tarda. Benvinguts, benvingudes al Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica de Barcelona. Jo sóc Bru Aguiló, membre de l'oficina tècnica del Canòdrom, i per les que no coneixeu l'espai o no coneixeu el projecte, molt breument us l'explico. Al Canòdrom treballem, diguéssim, entre la intersecció dels eixos de tecnologies lliures, cultura i drets digitals, democràcia i gènere com a perspectiva interseccional. El nostre objectiu al final és ser un espai de trobada entre l'administració, la institució, l'Ajuntament. No deixem de ser un projecte municipal, però alhora, doncs, com deia, ser un espai de trobada també amb ciutadania i amb organitzacions que treballin entorn dels elements que us he comentat. Per tant, al final, que sigui un espai, diguéssim, de reflexió, d'incidència, de transformació i una miqueta, doncs, amb la lògica aquesta, si voleu, romàntica, d'esdevenir, doncs, ser percebudes una mena com un procomú. Llavors, el Canòdrom, per què vam decidir parlar d'intel·ligència artificial precisament quan en parla tantíssima gent? Doncs una miqueta per això, perquè com totes segur que sabeu, doncs, des de fa mesos la qüestió de la intel·ligència artificial ha entrat dintre, diguéssim, de l'agenda pública i de l'agenda mediàtica, però precisament també ens hem detectat, que segurament potser compartiu també aquesta diagnosi, que poder a més se'n parla, també a vegades també se'n parla generant molt de soroll, no? I en aquest sentit, doncs, també hem detectat, doncs, que a vegades no ens plantegem o poder no sabem explicar bé, doncs, què és la intel·ligència artificial, quines implicacions polítiques té, què vol dir la governança o la governabilitat de la intel·ligència artificial, quines implicacions té en termes de drets. Totes aquestes qüestions sorgeixen gràcies també al Centre de Recursos de Drets Humans de l'Ajuntament de Barcelona, que organitza i impulsa una trobada, diguéssim, un espai de treball a porta tancada a mitjans de desembre, i va ser llavors quan ens vam trobar entre diferents actors que treballàvem amb aquestes qüestions i vam veure, diguéssim, l'oportunitat i alhora també la necessitat d'organitzar-nos, no? i de diguéssim, intentar tenir aquest discurs, intentar construir també incidència i alhora intentar, doncs, democratitzar el coneixement entorn d'aquesta tecnologia, que sovint també a vegades passa, no? Que es queda o només, diguéssim, sotmès o només radica en espais acadèmics. I una miqueta, doncs, l'objectiu era una miqueta aquest, amb el cicle d'intel·ligència artificial, drets i democràcia, partir avui de la jornada, diguéssim, introductòria, amb l'aterratge del que és la intel·ligència artificial, what the fuck, intel·ligència artificial, i a continuació, en el cicle que continuarem celebrant durant l'abril, maig i juny, abordar la qüestió de la intel·ligència artificial des de diferents sectors, sempre amb veus expertes, alhora també amb veus aterrades, per tant, per veus aterrades entenem aquells col·lectius que viuen i pateixen discriminacions i l'impacte en si de la qüestió, diguéssim, algorítmica, no? Quan regula, per exemple, polítiques públiques. D'això en xerrarem en la següent sessió, que serà el 17 d'abril, on parlarem sobre discriminació i polítiques públiques, on comptarem amb la gent del comissionat de l'Ajuntament de Barcelona, que està sobre drets digitals, que està treballant també en protocols per establir quins són els pactes, diguéssim, de mínims a l'hora d'aplicar intel·ligència artificial a polítiques públiques. Alhora també comptarem amb gent d'Algorreis, que és una organització de gent racialitzada que denuncia i estudia quin és l'impacte sobre comunitats racialitzades de polítiques públiques amb discriminació, precisament perquè s'aplica aquesta intel·ligència artificial o aquest algoritme doncs, poc mediat, diguéssim, o poc estudiat en aquestes qüestions. I alhora també amb la gent de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, Carlos Castilla, qui dirigeix, diguéssim, l'equip d'investigació de l'Institut. Després d'aquesta segona sessió, la tercera sessió la dedicarem a intel·ligència artificial, periodisme i comunicació, que si no m'equivoco hi ha varia gent aquí també interessada en aquestes qüestions. També ens interessaria compartir llavors en aquella sessió un estudi que es publica la setmana passada per part de la FEDE i de Mediacat, on analitzen quin és el relat que es construeix sobre la intel·ligència artificial des dels mitjans de comunicació. Per tant, quin és el discurs sobre intel·ligència artificial des dels mitjans de comunicació. I en aquest estudi, finalment, també es comparteixen 20 consells o recomanacions per gent que es dedica des de la comunicació i des del periodisme a la qüestió de la intel·ligència artificial. I per últim, per tancar el cicle, parlarem sobre intel·ligència artificial, plataformes de treball i mercat. Val? Llavors, una miqueta l'estructura, l'empac en si del cicle d'intel·ligència artificial, drets i democràcia, és aquest. El nostre objectiu també amb aquest cicle és parlar tant dels riscos d'implementació d'intel·ligència artificial com alhora també de les oportunitats i de les potències. Val? Llavors, això el que significa al final és no caure en discursos tecnofòbics, però tampoc caure, diguéssim, en discursos tecnosolucionistes. Val? Per tant, al final, analitzar com poder implementar intel·ligència artificial doncs, pel bé, o sigui, per la gent, en el sentit de veure quines són les condicions i quines són les necessitats a l'hora d'implementar doncs, aquesta nova tecnologia, que poder la Maria ens explicarà si és tan nova o no és tan nova, i de què tant se'n parla avui en dia. Per tant, ja per acabar, ens interessava avui començar amb aquesta primera sessió, doncs situant una miqueta què és la intel·ligència artificial, quant de temps fa que ens acompanya, quines implicacions té, quines potències té i quins riscos. No? I avui doncs, comptem realment amb una taula doncs, de luxe realment amb Maria Vendrell, que és catedràtica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on coordina el màster interuniversitari de visió per computadora, que es fa entre 5 universitats catalanes. També és investigadora adscrita al Centre de Visió per Computador, on treballa principalment en models computacionals bioinspirats per la percepció del color i en la seva explicabilitat. I com a docent es centra en cursos d'introducció a la intel·ligència artificial en dos graus diferents. Doncs esperem que el teu coneixement com a docent i expert doncs ens ajudi també a entrar en qüestió. Posteriorment, el Carlos Castillo és professor ICREA a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on dirigeix el grup de Ciència Web i Computació Social. Actualment treballa en equitat algorítmica i informació de crisi. La Maria i el Carlos faran les seves ponències durant 30 minuts aproximadament i després doncs, tindrem espai per debatre i per fer les preguntes doncs, que considerem pertinents. Ja per acabar també explicar-vos que estem també treballant amb la idea en si de que aquest cicle no sigui, diguéssim, finit, en el sentit que no s'acabi quan acabem de fer l'última jornada que us comentava al juny, sinó buscar també espais de treball, intercanvi, per tant, diguéssim de forma asíncrona, i com poder-ho fer doncs, a través de la nostra instància que tenim aquí al Canòdrom, de Decidim, i estem intentant bueno, treballar per poder, diguéssim, compartir i proposar un espai digital, també per fer trobades presencials, per veure com seguir treballant amb aquestes qüestions amb doncs, aquella gent que li interessi i consideri, diguéssim, oportuns participar-hi. I sense més, doncs et passo la paraula, Maria, perquè ens ajudis a entendre tot plegat. Doncs moltes gràcies.
Val, doncs moltes gràcies a tothom. Més que fer una introducció a què és la intel·ligència artificial, ens vàrem centrar, bueno, el Brum va comentar que fes aquesta xerrada, que és sobre algoritmes esbiaixats, que és una visió un poc negativa per començar a definir què és la intel·ligència artificial, no? perdó.
No, parlem només.
Sí?
Amb dos ja.
Tot serà massa. No. Doncs res, el que tenia la xerrada que em va comentar el Bru que fes aquí avui no és ben bé d'una introducció a la intel·ligència artificial, perquè diria més la part negativa de la intel·ligència artificial, que té moltes coses positives, val? Però com que amb ella ens havíem trobat per aquesta part de la intel·ligència artificial que són els algoritmes esbiaixats, doncs jo us repeteixo el que tu me vas proposar i ja està. La intel·ligència artificial és una disciplina molt maca que porta des dels anys 50, després de la Segona Guerra Mundial va començar i ha fet moltes coses ben fetes i tot això. Avui, com que la vostra enfoc és una mica diferent, em centraré només en el concepte d'algoritme esbiaixat i partirem de la definició bàsica de què és un algoritme. No sé si les que sou aquí ja ho sabeu, però ho definirem molt bàsicament. Si ho busqueu en qualsevol diccionari, un algoritme és un enginy artificial, no? Que el que fa és d'alguna manera és fer que una màquina pugui seguir un conjunt de regles per resoldre un problema qualsevol, no? Aleshores, a partir d'aquí, si el tenim definit un concepte d'algoritme, és aquesta idea de seqüència de coses, de passos finits que resoldran un problema, val? Això és un algoritme. Val, aleshores, anem a posar exemples d'algoritmes i anirem introduint algoritmes que tenen biaixos i que fan coses dolentes i coses així, no? Doncs anem a veure un algoritme molt concret que el coneixem tot i que hi interactuàvem o hi interactuàvem abans, perquè de cada vegada potser hi interactuàvem menys, que és un caixer automàtic, que ha estat una màquina que ha estat als carrers i que tothom hi interactuava durant més de 50 anys i hi hem estat interactuant, no? Anem a veure com és l'algoritme que hi ha dintre d'un caixer automàtic. Val? És una cosa molt simple, és una seqüència d'instruccions que tothom pot entendre. Val? L'algoritme fa el següent, diu, si un client insereix la seva targeta, l'algoritme detecta que algú ha introduït la targeta i aleshores fa una seqüència de comprovacions. No? Si bueno, les comprovacions aniran aquí, no? I si no, mentre no insereixi la targeta, és tan tonto aquest algoritme que està tot el dia ja en un bucle, anar comprovant, de veure algú que està inserint una targeta, no? És un enginy artificial bastant tontet, diríem, no? Aleshores, el que fa és llegir el número del compte del client que li ha posat la targeta, llegeix quant de diners vol treure, consulta la base de dades del banc quin saldo té aquest client i aleshores només ha de mirar si allò que vol treure és més petit o més gran que el saldo del client. No? Aleshores, si és que sí, diu que si això es compleix, dona els diners al client, si no, no, això és un algoritme. No? Una cosa innocent que fa la tasca que li han demanat que faci, s'ha acabat. Va? Val, se despedia, deixa el client i anar a fer. Val. Ja sabem què és un algoritme. No? Anem a veure ara què és un algoritme esbiaixat. Un algoritme que fa coses mal fetes, no? Esbiaixar és produir un biaix, no? En alguna cosa, no? I el biaix en concret és una predisposició a que un resultat en deixi fer una cosa que potser no és l'esperada, que s'aparti, diríem, de la mitjana de lo que voldries que fes, no? Anem a veure, doncs, un exemple d'un algoritme esbiaixat seguint amb el caixer automàtic. Anem a fer que aquest caixer automàtic sigui una mica dolent. Aleshores, el que fem, l'introduïm aquí una operació aquí al mig i afegim una cosa, i és consultar, quan consultem la base de dades a veure aquest client si té el saldo que té, i afegim una instrucció i mirem si aquest client és caucàsic, si és blanc. Val? Aleshores fem el següent, si el saldo és correcte però el client és caucàsic, no li donem els diners i si no és caucàsic sí que li donem. Ja hem convertit, és facilíssim, no? Convertir un algoritme en un algoritme en biaix, que fa una cosa que no és l'esperada i que és una mica dolenta. No? Va, per tant, és facilíssim fer algoritmes esbiaixats. Val? Per tant, Si estem preocupats ara per tenir algoritmes esbiaixats, anem amb una mica de retard, no? Perquè fa 50 anys que interactuem amb amb algoritmes a tot arreu, en concret en caixers automàtics, val? I no, en general doncs, ens basem en relacions de confiança i tampoc hem de patir tant, no? Però perquè sembla que ara ens estan preocupant els algoritmes esbiaixats i tota aquesta cosa que està passant ara, perquè ens preocupa ara i abans no ens preocupava, no? A més, ens està preocupant ara i mai havíem tingut tantes lleis de protecció de dades ni tanta protecció, perquè l'experiència que anem acumulant fa que de cada vegada tinguem més proteccions, etc., i no ens havíem preocupat mai tant com ara, val? Algunes respostes en aquesta pregunta podria ser perquè la primera és perquè potser interactuem molt més que abans. Estem tot el dia amb el mòbil, estem tot el dia interactuant amb màquines, eh? Abans interactuàvem amb un caixer que hi havia al carrer, però és que ara el portem milers d'algoritmes a sobre i estem interactuant tot el dia, no? O també perquè és més fàcil que per tot arreu es facin servir les nostres dades sense demanar permís i això ens genera doncs, potser una mica més d'estrès en tot plegat. Val? Doncs anem a veure. Val? Aquest algoritme que havíem fet abans que discrimina pel color de la pell, val? Hi ha una instrucció que ha fet aquí que és consultar a la base de dades del banc si són caucàsics o no. Llavors potser una llei de protecció de dades impediria que aquesta dada estigués guardada. No? Llavors aquí avançaríem. Però per què no ens fiem? No ens fiem perquè, clar, què passa? Què passa si la dada no està a la base de dades, però el caixer té una càmera de fer fotos? No? Llavors nosaltres estem davant el caixer té una càmera de fer fotos i aquesta càmera pot incorporar un sistema de visió i aquest sistema de visió artificial pot adquirir la nostra imatge i allà mateix, sense que les dades estiguin guardades en el sistema, pot veure si són blancs, negres o del color que siguem. No? Aleshores, què fa un sistema de visió? Un sistema de visió artificial el que fa és agafa, per exemple, la nostra càmera, la nostra cara, aquesta imatge la representa en tres canals, perquè els humans veiem en tres canals, en RGB, cada puntet el representa amb un numeret, no? Amb uns números, un RGB, que són uns números, no? I amb aquests números representa el color de la pell. No? Què fan aquests algoritmes de visió o què feien abans? Doncs segmenten el que se suposa, el que té molta probabilitat de ser pell, perquè la coneixem, el que és la pell, i sabem les seves propietats, fem la mitjana de tots els punts sospitosos de que siguin pell, i aleshores, a partir d'aquí, podem decidir si és caucàsic o no, no. Aleshores, en funció d'això, ja tenim una dada. No l'havíem donada en el banc, en aquesta dada, però ja l'ha captada, no? Anem pel carrer i ens capen amb una càmera i ja han entrat a casa en el nostre espai. No? Per tant, i és important això perquè no cal entrar a un caixer perquè la nostra imatge sigui adquirida i processada per tot arreu, perquè només anant pel carrer ens tenen agafats, no? És a dir, què fan els sistemes de visió, per exemple? Parlo de sistemes de visió perquè és en el que jo treballo i és en la meva especialitat, però hi ha sistemes de tot tipus, no? Doncs els sistemes de visió poden veure com som, si som macos, lletjos, com ens vestim, com ens trobem, si estem tristos, si estem contents, tot això ha anat evolucionant i de la nostra cara poden extreure molta informació, no? En qui anem, val? Qui som en definitiva, no? I aleshores a partir d'aquí, a més, nosaltres regalem informació, és a dir, a part de la informació que la poden captar pel carrer sense demanar-nos permís, a sobre nosaltres anem regalant informació, perquè clar, estem tot el dia geolocalitzats, les empreses de telecomunicació en saben on som tot el dia, val? Saben què comprem, els bancs, ens tenen completament classificats de quin tipus de gent som pel tipus de coses que comprem, què ens agrada, a les xarxes socials els joves principalment tot el dia estan dient què els agrada i què no els agrada, val? I va, ens tenen, vull dir, entre el que agafen sense permís i el que nosaltres donem hi ha dades nostres per tot arreu, val? I és per això potser que tenim més por ara, no? Ens hem començat a plantejar moltes més coses. Val? Aleshores, la primera pregunta que ens hem de fer és, volem renunciar a aquest estil de vida d'interactuar tot el dia amb algoritmes? Ens han aportat coses bones, no, els algoritmes? No? Voleu prescindir de Google Maps? volem prescindir d'estar en xarxes socials i retrobar gent. Això, cadascú ha de fer la seva reflexió i aleshores a partir d'aquí tothom ha de fer el que pugui, no? Si no volem que ens agafin pel carrer, potser ens hem d'amagar, val? O potser si no volem regalar aquestes dades hem de deixar d'utilitzar el mòbil i totes les coses que estem usant tot el dia. Llavors ja és decisió de cadascú d'aïllar-se del món o intentar navegar, evidentment, està en les nostres mans, no? Se suposa que tenim capacitat de decidir-ho tot, podem deixar d'estar en xarxes socials, d'utilitzar targetes, mòbils, tapar-nos, etc. Val? Va, aleshores, tenim dos problemes essencials. Val? Per un costat, les nostres dades són a tot arreu, fàcilment accessibles, i els algoritmes que manipulen les dades poden tenir intencions dolentes. Això és el que hem vist fins ara. Val? Llavors, les lleis de protecció de dades ja se n'han encarregat de que les nostres dades, que estan a tot arreu i fàcilment accessibles, doncs, estiguin una mica més controlades. Mm? Però la regulació no és perfecta i la regulació se va adaptant, no? Se va adaptant al que va passant i la justícia, doncs, cada vegada que té un problema, doncs, potser no el sap resoldre per si mateixa i ha de demanar mans expertes que els ajudin a esbrinar si realment els algoritmes són bons, són dolents, estan esbiaixats o què. Val? Llavors anem a veure una miqueta com ho poden fer per fer tot això, no? La solució fins ara, doncs, ha estat anar adaptant les legislacions en els nous problemes, val? Llavors el legislador el que fa és demanar ajut als experts que puguin agafar aquell tros d'aquell algoritme que havien fet en el llenguatge que estigui, d'acord? I que pugui dir, doncs mira, aquí he trobat unes instruccions que són racistes, va? Per tant, ja està, el jutge ja sap com ha d'actuar perquè hi ha algú que ha posat en circulació un algoritme que és racista, val? I està demostrat. Val? Què passa ara? Doncs que en els darrers anys principalment, i és des de que hi ha aquest boom de la intel·ligència artificial, és que ha canviat la tecnologia. Val? Ha canviat la manera en què fem els algoritmes i sobretot des de l'any 2012 se va disparar tot i varen començar a treballar molt seriosament amb uns algoritmes molt particulars, val? Que són les xarxes neuronals profundes, i això passa l'any 2012, com a mínim en el camp de la visió, en el camp del llenguatge, i a partir d'aquí s'ha anat traslladant a tot arreu. Mm? Què passa? Que en vez de continuar fent algoritmes com els havíem fet fins ara, d'escriure instruccions i totes aquestes coses, comencem a treballar amb unes eines que s'entrenen a base de dades que estan basades en xarxes neuronals profundes, val? I el que passa en aquestes xarxes neuronals profundes és que és molt difícil a dintre identificar instruccions racistes. Tenim uns sistemes que li donem un input, una entrada, ens donen una sortida i quan mirem a dintre no veiem aquestes instruccions, val? Anem a veure com estan fetes aquestes xarxes neuronals profundes que són la base d'aquesta intel·ligència artificial ara que s'ha posat tant de moda, que són aquestes xarxes neuronals. Anem a veure. És un programa, una seqüència d'instruccions, però anem a veure com estan fetes i com s'entrenen. La primera idea d'aquestes xarxes neuronals és que estan inspirades en el funcionament del cervell. Val? Per això es diuen xarxes neuronals. Val? Perquè, i a més no són gens noves, eh? Les primeres xarxes neuronals plantegen cap als anys 50, pràcticament de seguida que neix la intel·ligència artificial, ja se plantegen que potser hem de fer uns programes que funcionin com el cervell a base de neurones. No? La segona propietat que tenen és que tenen capacitat d'aprendre si les entrenem. Aquest mecanisme basat en neurones serà més fàcil d'entrenar que potser altres. Val? I la tercera és que no tindran no tindran instruccions racistes, no? Però podran aprendre de les dades biaixos que facin que el seu comportament doncs, no sigui bo, potser. I aquest és el problema que tenim ara. Val? Anem a veure perquè ho acabeu d'entendre com és una xarxa neuronal per dintre. S'inspiren en la intel·ligència humana, per tant, tot això ve de la idea d'intentar fer de fer intel·ligència artificial basant-se en la manera en què ho feien els humans. Val? Si el cervell està format per neurones, doncs ja des del principi de la intel·ligència varen dir doncs anem a fer intel·ligència artificial basada en neurones. Anem a construir una neurona, que és una cèl·lula que té unes dendrites, però on hi entren informació que ve, o senyals que venen d'altres neurones. Tenim un soma que té la seva pròpia funció, cada cèl·lula tindrà la seva, i un axó que se comunica aquestes senyals electrofisiològiques que han entrat i en funció de com la neurona ha actuat, se pot transmetre o no un senyal cap a la següent. Això és el que fan les cèl·lules en el cervell. Quan aquestes se connecten entre elles, poden anar formant capes i van formant tota aquesta xarxa de neurones que tenim en el cervell, que són neurones i més neurones, unes connectades amb les altres per tot arreu. Això és el cervell humà. Tenim capes de neurones, etc. Llavors ja en els anys 50 va dir anem a fer a partir d'una neurona real, anem a fer una neurona artificial. Com se va fer una neurona artificial? La idea fonamental va ser representar les entrades amb variables matemàtiques, diríem x sub u, x sub n, són uns contenidors que poden tenir uns valors que poden representar el fet de que hi hagi un senyal o no. Aquestes se poden multiplicar per uns pesos, i aquests pesos, la sortida de la multiplicació, se pot sumar, val? I li podem aplicar una funció d'activació i una sortida. Això seria una cosa que simularia el que fa una neurona. Val? L'algoritme d'una neurona és doncs un conjunt de multiplicacions de números, una suma, una funció que pot esbiaixar una mica tot allò que ho pot fer no lineal, diríem, no? I una sortida. Llavors, en funció de les entrades, tenim unes sortides, això és tot. I això és el que fan les neurones del cervell, d'alguna manera, si les modelitzem d'aquesta manera. Val? Doncs bé, aquesta idea de neurona artificial s'ha pogut posar de la mateixa manera que les neurones naturals, no? Aleshores, una xarxa neuronal artificial, què és? És un munt de neurones connectades totes entre elles, que les entrades d'una i les sortides de l'altra se van connectant, que tenim uns pesos que poden ser diferents a cada neurona i van formant com una xarxa. I se diuen profundes perquè tenen moltes capes. Quan les primeres neurones artificials que vàrem tenir en visió, que reconeixien objectes fa 10 anys, tenien potser 10-12 capes. Ara tenim xarxes neuronals que tenen 200 i 300 capes i moltes més. Val? Vull dir, la cosa ha anat allò augmentant. Val? Llavors, una neurona d'aquestes artificials és com una neurona d'aquelles. Per tant, ja tenim el mecanisme. Hem convertit el nostre algoritme, val? Que ara quan l'obrim veiem neurones. Sumes, productes i connexions. Anem a veure com aquestes neurones poden aprendre. Aleshores, la segona idea, aquests pesos que hem posat aquí, que són uns numerets que multiplicaran a l'entrada, aquests pesos seran els responsables de que la neurona aprengui alguna cosa. Aleshores, segons els pesos que tinguin, aquesta neurona se dispararà en funció d'unes entrades o d'unes altres. Per tant, són aquests pesos els que determinen la tasca de cada neurona. Sí? Val. Com posem els pesos aquí? Val. Doncs això ve del fet de que ara podem entrenar aquestes neurones, aquestes xarxes neuronals. Val. Fixeu-vos, en una xarxa neuronal d'aquestes, cada neurona té uns pesos. Això en direm els paràmetres de la neurona que determinen la seva tasca. Val. Si una neurona té X pesos d'aquests, d'acord, una xarxa neuronal tindrà milions de pesos, de numerets que haurem d'ajustar. Doncs aprendre, que una xarxa neuronal, que un programa aprendre, voldrà dir trobar un mecanisme que faci que tots aquests paràmetres agafin un valor adequat per la tasca que volem que faci aquella xarxa neuronal. Aleshores, com se fa això? Doncs això, l'any 2012 s'havia arribat a un nivell de maduresa en l'aprenentatge computacional que va permetre trobar això automàticament. Val? Aleshores, a partir de l'any 2012, aquestes xarxes neuronals comencen a ser entrenables en problemes complexos d'una manera ja que començava a ser seriosa. Fixeu-vos, com ho fem? S'apliquen unes tècniques d'optimització que, com que tenim moltes dades ara que estan etiquetades, nosaltres a una xarxa neuronal la podem alimentar amb moltes imatges. Jo, com que són de la visió, les primeres xarxes neuronals reconeixien objectes. Llavors, què feien? Li entraven una imatge que hi havia, per exemple, una zebra, val? Li entraven moltes imatges que hi havia zebres, moltes imatges que hi havia gossos, moltes imatges que hi havia abelles, i li deien a la xarxa, aquesta imatge que t'he entrat té una abella, aquesta imatge que t'he entrat té una d'allò. I això ho fèiem amb milions d'imatges. Val? El fet d'anar alimentant aquestes xarxes neuronals amb l'etiqueta i el que hi ha a l'entrada fa amb unes tècniques d'optimització que tots aquests pesos se puguin posar amb uns valors que faci que la resposta sigui la bona. I això passa l'any 2012, perquè l'any 2012 també s'ha arribat un hardware especialitzat molt important, que són les targetes gràfiques, que gràcies als nois, gràcies a la tecnologia dels videojocs, aquestes xarxes, aquestes targetes gràfiques van arribar a un nivell que la mateixa xarxa, la mateixa targeta que visualitza tots aquells gràfics del videojoc tan ràpid, serveix per entrenar aquestes xarxes neuronals. Llavors, l'any 2012 s'adonen totes aquestes coses. L'aprenentatge computacional té tècniques d'optimització. Tenim unes targetes gràfiques especialitzades que van bé per això. De tal manera que hem obligat a tots els pesos a agafar el valor que toca, per què? Perquè si jo a l'entrada li poso aquest ocell, s'activi la neurona de la sortida que detecta aquest tipus d'ocell. Per tant, a la sortida tenim, per exemple, en aquesta xarxa, teníem 1.000 classes d'objectes. 1.000. Val? Per tant, a la sortida hi havia 1.000 neurones. Si a l'entrada li posava una imatge que tenia un ocell, s'havia de disparar amb un valor més gran que els altres, la neurona de l'ocell, i així per totes. Si teníem 1.000 classes, a la sortida teníem 1.000 neurones. I s'activava aquella que tenia a l'entrada un animal, que era jo, o un animal, o una cosa, que era la que volíem. I això ho havíem pogut entrenar, tots els pesos havien agafat el seu valor perquè això passés. Per tant, a partir de l'any 2012, tant en visió com en llenguatge, se comencen a tenir, en llenguatge natural, se comencen a tenir xarxes d'aquestes que se poden entrenar en dades i que només després de l'entrenament ja tenim una cosa que funciona. Al tanto, tenim un munt de pesos que fan la seva tasca. D'alguna manera han creat com el cervell, no? Que és una caixa que l'obrim, està plena de neurones, que funciona i no sabem com. Doncs aquesta nova tecnologia que va començar en aquests anys està simulant el problema que ja teníem amb el cervell. I és que han fet uns programes que no tenen unes instruccions clares, que tenen unes neurones que han agafat uns pesos i que han après una tasca que la fan bé, i la fan molt bé. La fan molt bé, el problema és que quan t'obrim només veiem números i neurones separades, no veiem instruccions ni racistes ni coses d'aquestes, que era el que fèiem abans. Val? Aleshores, fixeu-vos, si agafem el sistema de visió que hem vist abans, val? Des del 2012 cap aquí, aquell sistema de visió que fèiem abans, que calculava la mitjana dels punts i tot això, ara ja no es fa servir això, no? Perquè és massa feina, és més mal d'entrenar. Ara què faríem? El sistema de visió actual seria, posaríem una xarxa neuronal, li entraríem una imatge, li posaríem una sortida que ens digués si aquesta persona és caucàsica, mongoliana, si l'hem alimentada bé, l'hem entrenada bé, amb moltes cares de molta de gent que sabem com és, doncs aquesta xarxa neuronal funciona molt bé i molt ràpid. I ara comencem a tenir xarxes neuronals que ens fan tasques directes molt ràpidament per tot arreu, no? I el que ha fet, el que ha estat més important, diríem, aquests darrers mesos, ha estat el ChatGPT aquest, que fa això, però en text. I que ens genera, com que és capaç de predir la probabilitat de quina serà la següent paraula que vindrà en funció de l'objectiu que jo tingui, ja hem arribat a uns límits espectaculars, perquè això el que us poso aquí és el més simple. És el primer que va passar, que era el reconeixement d'objectes fa 12 anys. Ara ja estem en coses... Quan comences a encadenar moltes coses juntes, la cosa s'ha complicat. Val? Aleshores, fixeu-vos, hem construït unes màquines semblants en el cervell, en neurones, val? Les hem entrenades, val? I ara ja tenim tot això que funciona, val? I aquestes, però no sabem què fan, és a dir, les obrim, només veiem neurones i a dintre no hi podem identificar comportaments racistes. I això és una miqueta la situació, el drama que tenim ara, no? Que s'ha obert una nova àrea de recerca en intel·ligència artificial i en visió, que és l'explicabilitat, no? Què fan? Perquè també fixeu, imagineu la conducció automàtica, no? És una entrada d'una imatge de lo que veus a davant del cotxe, el que tens allà davant, i la sortida és tres o quatre sensors, tres o quatre sortides, que te diuen si has de pitjar el freno, si has de donar la volta, si has de pitjar l'accelerador. Per tant, tenim un sistema neuronal d'aquests que han encadenat un munt de neurones que s'han entrenat a base de moltes hores de fer circular cotxes, bé de veritat o bé simulant en gràfics, etc. I ja tenim la conducció automàtica. Qui ens garanteix que aquest munt de neurones sempre faran el que han de fer? No ho sabem. Igual que les persones. No? Perquè, vull dir, les persones tampoc no és que siguin animal, una cosa perfecta, no? També fem, no? Aleshores, estem en aquest moment ara, val? Tenim una cosa molt potent, val? El caixer automàtic canviaria, val? El jutge que abans quan aniries a buscar les instruccions racistes, obriries allò, veuries tots aquests paràmetres i no podries dir-ho. Per tant, hem passat d'uns algoritmes que podíem identificar instruccions racistes, esbiaixades, a uns algoritmes que els obrim i que no tenim ni idea del biaix. Per tant, això que fa que entendre els algoritmes ara passi a ser una cosa completament diferent. No busquem a dintre res, com a les persones, val? Sinó que el que hem de fer és observar el seu comportament i en funció del comportament que observem en els algoritmes podrem esbrinar si tenen biaix, si no tenen biaix. És a dir, han creat com uns nous aparells que no controlem del tot i que fan coses que potser estan bé i potser no ho sabem. Han creat un problema inherent en la solució que estàvem buscant. D'acord? Fixeu-vos, a mi de tot això, aquí he afegit a la conversa tot això, ja acabo, val? Un article que va sortir fa uns anys, el 2016 ja, quan tot això començava, que és un article de ProPublica, que van fer una investigació sobre un programa, val, que estima la probabilitat de reincidència d'una persona. Aquest programa el feien servir als Estats Units, en els jutjats i tot arreu. És a dir, podien basar les decisions judicials en les probabilitats d'un algoritme que te digués de les persones a partir de les dades dels lladres, etc., no? De la gent que estaven dels presos, no? Aleshores, el que varen fer, l'estudi que va fer aquesta revista va ser que va veure que les probabilitats que donaven de risc d'una persona tenien un biaix bastant gran que dirien castigava la gent de color, no? Castigava la gent de color. Val? Aquests varen fer un estudi, ho varen demostrar, etc. Aquest programa, val? Que varen demostrar en aquesta revista que tenia un biaix cap a les persones de color, val? Era un programa que es feia servir moltíssim i el que planteja ja aquesta revista l'any 2016 és que aquest tipus de programes de cada vegada s'estan fent servir més arreu. D'acord? I aquest tipus de programa, l'empresa, bueno, és igual, no entrarem en els detalls, però aquesta empresa no va arribar a donar mai els detalls d'aquest programa, tot i que varen demostrar l'error que tenia. Val? Llavors, l'únic que varen dir és que aquest programa era un programa que se basava en una sèrie de factors coneguts, però multiplicats per uns números que havien decidit uns experts, multiplicacions, sumes, no sé què, per tant, havien convertit la probabilitat del risc en una fórmula matemàtica. Val? Per tant, fixeu-vos, estem enmig del caixer automàtic que té la instrucció completament identificable, la xarxa neuronal que no tenim ni idea què fan els pesos, val? Però hi ha tot un rang d'algoritmes allà al mig que podrien ser una cosa intermitja, no? Fórmules matemàtiques que pesant diferents coses i multiplicant-les per un valor, que potser tocant una mica aquest valor tot això pot canviar, podem tenir una idea. Per tant, tenim, no fa falta anar a entrenar una xarxa neuronal, d'acord? Potser no tenim la cosa primera, però tenim tot un rang diferent de possibles algoritmes que si els volem controlar, doncs hem de fer servir altres tècniques, no? I això és el que s'encarrega el Carlos, no? És a dir, haurem d'establir protocols que testegin de manera exhaustiva aquests algoritmes, que potser posar l'obligatorietat de que mostrin les dades en què s'han entrenat els algoritmes per detectar biaixos, fer codis ètics sobre com s'apliquen, fins a quin punt se poden aplicar aquests algoritmes, etc. Vull dir, ja no només és protecció de dades, ja no només és anar a buscar instruccions racistes, sinó que tot plegat s'ha complicat una mica més. Val? I em sembla que per part meva això és tot. Jo aquí ja no, ara això ja són els experts els que han de dir què fem amb tot això. Nosaltres només ho fem. Moltes gràcies, ja està.
Vale, buenas tardes. Yo tengo mis propios sesgos. Yo trabajo mucho con informáticos, formo informáticos, informáticas. Yo tiendo a pensar que alguien que tiene más de 3 pegatinas en el portátil es informático, por ejemplo. O alguien de más de 30 que usa jersey con capucha. O alguien que usa gafas, incluso. Y lo que decía María al final de este algoritmo Compass, que era para juzgar a... para juzgar la posibilidad de reincidencia de presos, fue realmente uno de los elementos que más me motivó a trabajar en esta área. Y bueno, dirijo un grupo de investigación sobre computación social y enseño una asignatura también sobre equidad de la informática, y esto viene un poco de esta asignatura. Y es más cuantitativo. Y en realidad lo que quiero enseñaros es cómo uno podría determinar que un sistema es sesgado utilizando métodos estadísticos. Y este sistema puede ser, imaginar que puede ser un sistema informático, pero también puede ser un sistema de decisión tomado por humanos o un sistema de decisión híbrido, ¿no? Como tomado por humanos y con el apoyo de algún sistema de decisión, particularmente dentro de una burocracia. ¿Cómo descubrimos la discriminación? Normalmente tenemos algunas formas de hacerlo, o sea, encuestas, entrevistas, denuncias, pero yo voy más bien a la aproximación estadística, en que alguien proactivamente decide coger un sistema informático y preguntarse, cuestionarse, ¿este sistema tiene sesgos discriminatorios, sí o no? Y lo que normalmente buscamos es determinar ciertas inequidades o ciertas desigualdades en el resultado, controlando por algunas otras variables que puedan explicar esa inequidad de alguna otra forma. Y que finalmente se complementa con análisis cualitativo para tratar de interpretar si esas desigualdades en el sistema o en la salida de un sistema podrían considerarse un sesgo del sistema. Ahora, lo primero con lo que nos encontramos allí cuando intentamos hacer eso es el problema de la minimización de datos, porque hay de alguna manera una tensión entre dos principios. Uno es la protección de los datos personales encarnado en el principalmente en este caso en el principio de minimización de datos, que dice que no deberíamos recoger más información de la que necesitamos para el funcionamiento de un sistema. Por ejemplo, María mencionaba el hecho de que le preguntas al banco si eres caucásico o no. ¿Eso el banco lo tendría que saber o no? Y que probablemente nuestra reacción es que no tendría por qué saberlo. Y el principio de minimización de datos nos dice si no es necesario, no es justificable para la función que realiza el banco, que es la de guardar nuestro dinero, no debiese capturarse ese dato. El problema es que ahora, cada vez que me ha tocado a mí trabajar con colaboradores y colaboradoras para hacer una auditoría algorítmica, o sea, para revisar si un algoritmo está funcionando de manera correcta y para ver si tiene, por ejemplo, sesgos de género, nos encontramos que no sabemos quiénes son hombres, quiénes son mujeres, quiénes son no binarios, no sabemos el género de las personas porque no es capturado por estos sistemas. O sea, de alguna manera ese principio de minimización que nos asegura de que ese dato no estará ahí, efectivamente nos impide realizar una auditoría algorítmica de este tipo de sistemas. No digo que haya que capturarlos siempre, lo que estoy diciendo es que hay una tensión entre estas dos cosas, entre minimizar los datos y poder ejecutar un proceso estadístico de control de sesgos, ¿no? La otra cosa que quería plantear es esta idea de discriminación directa y discriminación indirecta. Los gringos, en Estados Unidos, esto se le llaman disparate treatment y disparate impact. O sea, el tratamiento dispar e impacto dispar. En Europa eso se llama discriminación directa y discriminación indirecta. Y la discriminación directa es, corresponde a una regla, digamos, o a una acción que evidentemente busca perjudicar a un grupo respecto a otro. Y la discriminación indirecta se define en Europa como una provisión aparentemente neutral, pero que tiene efectos que son dispares sobre un grupo y sobre el otro. La discriminación directa es poner una regla y que dice, mira, si esta persona es caucásica, no le entregues el dinero. Y la discriminación indirecta es, utilizo ciertos factores y resulta que algunos de estos factores están correlacionados con la edad de la persona o están correlacionados con el género o lo que sea. Por ejemplo, si tú consideras los años de vida laboral dividido por la edad de una persona como un factor para contratar a alguien, probablemente estás discriminando contra personas que hayan tenido que tomar un año de baja maternal o baja paternal. ¿Vale? Una persona que ha tomado una baja de un año va a tener un ratio, una tasa entre los años activos laboralmente sobre la edad que va a ser menor que una persona que no haya tenido que tomar esa baja. ¿Vale? Por lo tanto, esta provisión aparentemente neutra, porque ninguna parte dice ahí que tienes que si eres mujer te voy a perjudicar, puede realmente perjudicar a las mujeres que tienden a tomar más una baja maternal que, una baja paternal, que los hombres una baja paternal. Entonces, eso le llamamos discriminación indirecta. Ahora, cuando buscamos, basándonos en datos, determinar discriminación indirecta, lo que partimos de la base de un conjunto de datos que contiene decisiones anteriormente tomadas, sea por un ordenador, sea por una persona o por un sistema híbrido. Y lo que buscamos allí son situaciones y prácticas discriminatorias. Las situaciones discriminatorias se refieren a individuos cuyo resultado ha sido, o sea, que han obtenido un trato que ha sido discriminatorio. Normalmente cuando hablamos de un individuo, el trato será discriminatorio en el sentido de que una persona de características similares fue tratada de una manera diferente. ¿Vale? Normalmente a nivel de individuo lo que buscaremos será eso. Y a nivel de grupo, más bien lo que pensamos es una práctica discriminatoria, un patrón que perjudica a un grupo. Y normalmente proviene de una provisión aparentemente neutra. Como os dije, yo trabajo mucho con informáticos e informáticas, formo informáticos e informáticas, y sé lo inofensivos que somos a veces, los informáticos. En el buen y en el mal sentido. También ingenuos un poco. Y en ese sentido, rara vez en estos sistemas uno encuentra discriminación directa introducida por un programador o programadora que a propósito ha puesto una regla para perjudicar a alguien. Además que eso es muy fácil de ver, porque nosotros hacemos revisiones de código cruzada, en cualquier corporación se hace revisión de código cruzada, etcétera. Es muy difícil colar algo así. Pero es muy fácil crear un sistema que tiene unos efectos indirectos provenientes de una provisión aparentemente neutra. Es más, es lo natural que sucede. O sea, cada vez que nosotros prácticamente cada vez que creamos un algoritmo basado en datos de entrenamiento, en esos datos de entrenamiento hay pequeños, a veces pequeños y a veces grandes sesgos que nuestros algoritmos tienden a amplificar. Y hay razones técnicas para ello. Cuando buscamos decisiones discriminatorias, realmente lo que normalmente buscaremos serán correlaciones estadísticas entre variables. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con una tabla que diga si a un grupo de personas se les ha concedido o no se les o se les ha negado un crédito o una hipoteca, pensando en la situación que queráis, un crédito, una hipoteca. Y tenemos, por ejemplo, acá hombres, mujeres que han postulado una hipoteca y podríamos tener 20 variables, en este caso solo hemos cogido género y situación laboral, ¿vale? Gente que trabaja, gente que está en el paro y si se le ha otorgado el crédito o no. Y la aproximación estadística a esto es simplemente buscar si hay alguna, primero, si hay alguna correlación entre género y obtener el crédito o no, y segundo, si esta correlación es explicable por algún otro factor, en este caso, por ejemplo, por la situación de empleo de la persona. Y eso será lo que normalmente haremos y son lo que se hace, si os interesa esto, son probabilidades condicionales. Se calcula la probabilidad de no obtener el crédito condicionada en ser hombre, condicionada en ser mujer, condicionada en ser trabajador activo, trabajadora activa, etc. Normalmente lo que planteamos es más bien, normalmente la perspectiva que usamos es la perspectiva de riesgo. Entonces, cuando tú te presentas a pedir una hipoteca, tienes un riesgo de que no te den la hipoteca. Y lo que vemos es si el riesgo es diferente para distintos grupos. Y también buscamos información externa. Información externa que explique ciertas cosas. Por ejemplo, supongamos que solo supiésemos que distintas personas viven en un cierto código postal y que han obtenido o se les ha sido negado un cierto, sea un servicio por parte de un privado, puede ser un servicio esencial público, da igual qué tipo de servicio, lo importante es que se les ha negado un bien de alguna manera, con una probabilidad más alta que a otro grupo, ¿vale? Han experimentado un riesgo mayor de no recibir este beneficio, este bien, este crédito o esta cosa a la que quieren. Este cuadrado rectángulo azul representa información externa que uno puede tener y que asocia una variable con una cierta característica protegida. Y de la minimización de datos puede ser que efectivamente el banco no sepa si uno nació o no nació aquí, pero el banco sí sabe el código postal donde uno vive. Y en Barcelona, no tanto como en otras ciudades, pero también de alguna manera, hay una cierta concentración de la población migrante en ciertos códigos postales. Y eso implica que una provisión aparentemente neutra, como puede ser que en cierto código postal se otorgan menos créditos, se otorgan menos beneficios, cuesta más alguna cosa, lo que sea, puede afectar de manera diferencial a un grupo sobre el otro. ¿Vale? Y esto puede ser evidencia de discriminación indirecta. Cuando pensamos en individuos, normalmente hacemos algo que se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales, que es simplemente hacer el experimento de probar si un sistema entrega el mismo resultado para dos individuos que solo se diferencian en un aspecto protegido. ¿Qué quiero decir? Dos individuos que solo se diferencian en una variable que no tendría que contar para el resultado. Esto se ha hecho millones de veces, coges el currículum de una persona, cambias el nombre, uno se llama Jordi, el otro se llama Ahmed, y ves qué pasa. Y lo que pasa no solo aquí, lo que pasa en toda Europa, lo que pasa en todo el mundo, es que hay un trato diferencial, y ese trato diferencial será más fuerte o menos fuerte dependiendo de las políticas prácticas, de la realidad, digamos, de distintos lugares. Y eso es evidencia de discriminación, de lo que llamamos discriminación directa del tipo individual, ¿vale? A nivel del individuo. Y esto mismo que se hace de forma manual, artificial y se ha venido haciendo décadas, se puede hacer también de forma automática utilizando métodos informáticos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más citados de esto es respecto a la publicidad contextual de Google. Como sabéis, cuando buscáis algo en Google, Google os enseñará publicidad relacionada con la búsqueda actual y búsquedas anteriores. Ahora, Google utiliza varios factores y algunos de esos factores están relacionados con el género de una persona. Y de manera muy sutil. O sea, hay ciertos sitios a los que tú... dada el historial de sitios que visitas, es con más y más probabilidad, conforme más tiempo usas una herramienta, más fácil es saber si eres hombre, si eres mujer, si eres no binario, si eres joven, si eres viejo, lo que sea. Todo eso se puede saber de las visitas que haces. No con certeza, pero con bastante precisión, porque todo está correlacionado con todo. Vale. Y el punto al que iba es, en Google, por ejemplo, en el 2017 se hizo un experimento, una investigadora, que lo que ella hizo fue... instrumentar, quiere decir intervenir un navegador web para que realizara una navegación artificial en una secuencia de sitios ya preestablecidos. Y la única diferencia que tenían estos navegadores web es que en uno registró una cuenta indicándole a Google que era hombre, porque Google, pues, cuando registras una cuenta, puedes decirle opcionalmente si eres hombre o mujer o puedes no declarar nada. Entonces, lo que hizo fue crear dos cuentas, una de un supuesto hombre, una de supuesta mujer, y luego hacer que estos navegadores, de manera automática y utilizando la misma cantidad de tiempo en cada visita y los mismos clics, navegaran Internet de una cierta manera. Y luego lo que puso es, en cada uno de estos navegadores, una consulta, empleo. ¿Vale? Busco un empleo en esta ciudad, busco un trabajo en esta ciudad. Y el resultado es que los anuncios de empleos que pagaban más eran enseñados menos a mujeres. ¿Y por qué voy a esto? Porque esta es una manera automática de testear que hay una cierta discriminación. Ahora, hay muchas razones por las cuales eso sucedía y quizás por las cuales sigue sucediendo. Lo que quiero decir es que eso es un experimento que se puede hacer externamente, digamos. Uno no necesita entrar, abrir Google y ver qué es lo que está pasando. Uno desde fuera puede mirar que hay un impacto diferencial, en este caso, sobre hombres y mujeres. En este caso era que los anuncios de empleos que pagan mejor eran enseñados menos a mujeres. Vale. Luego, voy a saltar esta parte porque es un poco compleja, pero y voy a... ¿Cuánto tiempo me queda? ¿12 minutos? Ah, genial. Vale. Vale, quiero hablaros ahora un poco de un uso de los algoritmos que es cada vez más presente y que es cada vez más presente por varias razones, no todas ellas malas, digamos, que es el uso de algoritmos en evaluación de riesgo. Ahora, con evaluación de riesgo, yo quiero decir, hay montones de situaciones similares. Por ejemplo, los algoritmos más típicos de evaluación de riesgo en la literatura, por ejemplo, evaluación de riesgo de sepsis. O sea, coges un paciente que ha tenido una cirugía y hay una serie de antecedentes que permiten predecir con una cierta probabilidad si esa persona va a tener una sepsis, que puede resultar fatal durante el posoperatorio, una infección generalizada, que puede resultar fatal en el posoperatorio. Y resulta que el tener una sepsis o no, si uno tiene suficientes datos de pacientes que han sido sometidos a operaciones, a cirugías similares y tienen características similares y antecedentes similares, uno puede hacer una bastante buena predicción del riesgo de sepsis de esa persona. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, os doy un ejemplo de Chile, yo soy chileno, que es un sistema para el riesgo para estimar el riesgo, estimar qué menores están en situación de alto riesgo en una entrevista preliminar con una asistente social, un educador social. ¿Vale? Hay un sistema de puntuación que estableció el Ministerio de Familia hace muchísimos años, hace algunos años, en el cual hay una serie de preguntas sobre antecedentes familiares, etcétera, que ponen al menor, al niño o adolescente, que le ponen en una categoría de riesgo, además del juicio propio que haga el educador social que está haciendo la entrevista. Pero hay, digamos, una categorización en un nivel de riesgo para niños y adolescentes. Lo conozco porque le hemos auditado ese sistema. Acá está el Biogen, lo conocéis, es un protocolo de violencia de género que también se ejecuta en la policía, los mozos, y que es también una serie de preguntas que establecen un riesgo de que una mujer, en este caso, esté sujeta a violencia de género. Y así, el RISCAMBI, por ejemplo, es un protocolo que se utiliza aquí en el Departamento de Justicia, en rehabilitación, que es para determinar el riesgo de que una persona cometa un nuevo delito y así. Y ahora os he dado 4 ejemplos, si viniesen un año más habrían 40, ¿vale? Porque eso es algo que habrá más y más. Y también el riesgo de los bancos que ejecutan protocolos de evaluación de riesgo para saber si una persona tiene un riesgo alto de no pagar un crédito. Y las administraciones públicas, no sé si aquí, pero en muchos lugares, particularmente en distintos estados de Estados Unidos, que tienden a cada vez que quieren reducir las prestaciones públicas, lo que hacen es introducir un sistema de evaluación de riesgo de fraude, ¿vale? Y esa evaluación de riesgo de fraude es como, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona que está solicitando esta prestación lo está haciendo de manera fraudulenta? Y dependiendo de si la administración pública quiere gastar más o menos, le indica a la gente que desarrolla este sistema que sea más agresivo o menos agresivo en la determinación de si la persona está cometiendo un fraude. La cuestión es que la evaluación de riesgo durante nuestra vida se está convirtiendo en varios sectores de lo que se llamaba una evaluación clínica del riesgo a una evaluación actuarial del riesgo. La evaluación clínica del riesgo es, en general, no solamente un médico o médica, sino que es en general cuando una persona utiliza su experiencia profesional para determinar el riesgo de algo. En este caso, uno va a pedir me imagino mi abuelo iría a pedir un crédito al banco y le mirarían hasta cómo iba vestido, ¿no? Hay una evaluación clínica del riesgo, que es que una persona mira a la persona, conversa y determina si esta persona va a pagar o no el crédito en base a su experiencia profesional, ¿vale? Que es como un poco eso. Y eso se ha ido convirtiendo más y más en una evaluación semiestructurada y en algunos casos en una evaluación enteramente, completamente actuarial. Y una evaluación completamente actuarial es cuando tú llenas un formulario y en basado como una encuesta de alguna revista, ¿no? Como llenas un formulario y si sacas más de 40 puntos, entonces eres una persona extrovertida. Ahora, en este caso es lo mismo. Completas un formulario y que está basado, en este caso, en estadísticas pasadas y en base a eso determinas un nivel de riesgo. Ahora, esos sistemas actuariales, ¿qué es lo que quiero decir? En este momento y en los siguientes años, lo que observaréis es que en torno vuestro, sistemas clínicos se convierten en sistemas actuariales, ¿vale? Si es que no lo estáis viviendo ya en vuestra organización o lo que sea. Y estos sistemas, a nivel organizacional, estos sistemas tienden a generar un par de efectos, como somos los humanos, como los humanos somos pésimos para razonar sobre probabilidades, siempre nos vamos a los extremos, ¿vale? Entonces tendemos a dividirnos en estos dos campos, que se llaman el campo que tiene sesgo hacia la automatización, que podemos ser los que creemos que realmente un sistema actuarial puede ser mucho más equitativo que un sistema clínico, por ejemplo, de determinación de riesgo, o que puede ser más robusto, o que puede ser más consistente, o que puede ser más eficiente. Y gente que tiene aversión algorítmica o aversión contra la automatización, que es la gente que dice que en realidad cualquier cosa que sea basada en estadística nunca va a ser, siempre va a ser mala comparado con lo que pueda hacer un humano. Y normalmente nos encontraremos en todas las organizaciones peleándonos entre estos dos campos, mientras la tecnología avanza y lo clínico es transformado en actuarial de todas formas. Por ejemplo, este es un protocolo que se utiliza aquí, que se llama SABRI. No fue inventado en Cataluña. El SABRI que se utiliza en Cataluña es una traducción del SABRI que se desarrolló en el Reino Unido. Y es un protocolo para juveniles, gente que ha tenido problemas con la ley y que tiene menos de 18. A 16, 17, no sé cuál es la manera, en inglés sería juvenile offender, pero acá no creo que sea la palabra correcta, ¿vale? Pero imagínense, alguien que ha tenido problemas con la ley, menos de 18 años, y tiene su propia evaluación de riesgo y su propio circuito, digamos, que no es el circuito de los adultos. Acá se utiliza este protocolo que se llama SABRI, que es un protocolo de 40 puntos que incluye preguntas sobre, por ejemplo, si adolescente, menor, niño, adolescente, si tiene una familia que le apoye, si sus primeros problemas con la ley fueron cuando era muy joven, si es consumidor de drogas, si es alcohólico, alcohólica, lo que sea, ¿vale? Hay un montón de preguntas que se hacen y esas preguntas generan un número entre 0 y 40. Con 40 siendo el riesgo más alto y 0 siendo el riesgo más bajo, y un psicólogo, psicóloga, educador social o un comité, no lo tengo claro, lo que hace es determinar finalmente el riesgo de esta persona. Lo pone en tres bloques, bajo, medio y alto, ¿vale? Si alguno de vosotros trabaja con SABRI y he dicho algo malo, me dice después, ¿vale? Y lo que hemos visto cuando hemos analizado el SABRI es que los expertos y expertas no confían en el SABRI ciegamente, que yo lo encuentro súper bueno, pero por otro lado tampoco lo ignoran del todo. Entonces, esto se ve en este gráfico y os lo leo. Cuando el SABRI dice que esta persona tiene 0 puntos, que significa el riesgo más bajo, o sea, realmente no tiene ningún antecedente que vaya a decir que esta persona va a cometer un nuevo delito en el futuro. La mayor parte, casi los expertos normalmente tienden a decir sí, esta persona tiene bajo riesgo. Y cuando el SABRI da más de 31 o 32 puntos, el experto o experta nunca dirá que esta persona es de bajo riesgo. Riesgo medio es la curva azul, riesgo alto es la curva verde. De nuevo, si la persona tiene menos de 8 puntos, es casi imposible que el experto o experta vaya a decir esta persona es de riesgo alto, porque el SABRI está diciendo que tiene riesgo bajo. Y esto es un poco lo que deberíamos ver en los sistemas actuariales y híbridos que estamos creando. Es un sistema que tiene algo de valor predictivo, pero que no está convirtiendo al humano en alguien que simplemente aprueba lo que la máquina dice. ¿Por qué? Porque la máquina puede estar equivocada, el humano también. El humano-humana también. La máquina puede ser equivocada, el humano-humano también. Pero hay cosas sobre la responsabilidad aquí que son complejas, ¿vale? Lo importante es que conforme pase el tiempo iréis viendo más de estas cosas y lo importante es que, darse cuenta de que el humano-humano todavía continúa manteniendo cierto poder de decisión. Yo creo que esta es la evaluación fundamental de un sistema actuarial. Si alguna vez lo veis introducido, sea en una corporación, en una empresa privada o en la administración pública, ¿está la gente todavía tomando decisiones propias o simplemente están aprobando lo que dice el sistema informático? Y si vosotros... Ahora, este es SABRI hoy. Estoy seguro de que si a psicólogo, psicóloga, trabajador de prisiones, educador social, etcétera, le damos 10 veces más casos para evaluar, estas curvas van a cambiar. Y la persona va a tender muchísimo más a simplemente aprobar lo que diga el algoritmo. Entonces, también hay ciertos equilibrios que provienen de eso. Vale, ese punto está claro. ¿Tenemos más tiempo?
Sí, 2 minutos.
2 minutos, vale. Entonces, vale, no, yo creo que puedo terminar en 2 minutos. Os cuento algo sobre rankings, ¿vale? Porque ahora estoy metido en un proyecto sobre discriminación en los portales de búsqueda de empleo. Y eso es bien complejo porque caracterizar la discriminación en una lista ordenada tiene sus propias como complicaciones. Por ejemplo, esto es un estudio que hicimos en el 2017 en un buscador de empleo donde buscábamos ciertas profesiones, ¿no? Economista, analista y editora. Si buscábamos por economista, la primera posición la ocupaba una mujer y las siguientes 9 posiciones la ocupaban hombres. Entonces, si miramos los primeros 10 resultados, el 90% son hombres. Ahora, si uno mira en este buscador un poco más abajo, entre los primeros 40 resultados, el 73% son hombres. Y lo mismo pasa en las otras profesiones. Y lo que estos buscadores tienden a hacer, o lo que en general los sistemas de ordenamiento tienden a hacer, es que tienden a exagerar, como muchos otros sistemas basados en inteligencia artificial, tienden a exagerar diferencias preexistentes. O sea, en este buscador de empleo, efectivamente hay más economistas hombres que mujeres, pero no hay un 10% de mujeres, hay más. Solamente que si miras los primeros 10 resultados, te da la impresión de que hay solo un 10% de economistas mujeres, cuando en realidad en la base de datos hay mucho más. Y pasa lo contrario con otras cosas como editor, que es, perdón, como analista, que es en este caso había más mujeres también en la en el buscador, pero si uno mira los primeros 10 resultados, esa diferencia se exagera. Otra cosa complicada es que uno puede decir, mira, ¿cómo puede ser que si hay un 30% de mujeres economistas, tú estés enseñando solo una en los primeros 10 lugares? Y la persona que hace el buscador puede decir, ojo, solo hay una, pero está en la primera posición. Y la primera posición efectivamente tiene bastante más visibilidad que las otras posiciones. Este es un estudio de rastreo ocular, donde se ve que la gente tiende a mirar siempre la primera posición. En este caso es un buscador web, pero pasa lo mismo en cualquier sistema de búsqueda. Entonces, la primera posición efectivamente vale más que las otras. O sea, ahí hay todo un... Hay sistemas de evaluación que lo que buscan es ver cuál es la visibilidad que se otorga a distintas personas. Y eso es importante para evaluar cosas... sistemas digitales que intermedian creación cultural. Por ejemplo, si quisieses evaluar Spotify, Netflix, iBooks, que es el sitio de podcast o lo que sea, ahí nosotros estaríamos más bien pensando, este sistema le está dando una exposición similar a grupos similares, le está dando una exposición similar a podcasts similares, a artistas similares, etc. En este caso, le está dando una exposición similar a hombres y mujeres dentro de distintas profesiones. Y con esta, voy a terminar con este slide, pero acá lo que hicimos fue mirar en España, Francia y el Reino Unido a LinkedIn y Viadeo, que son dos portales de empleo. Aquí el color rojo representa lugares en que, por ejemplo, había una menor participación de mujeres. Por ejemplo, en LinkedIn, si buscas simplemente la palabra científico, te encuentras que en los primeros lugares hay un 10% de mujeres. Si vas a Viadeo, te encuentras un 30%. Si lo vas a ver en Francia, te encuentras que el 70-80% de los resultados son mujeres para la misma consulta científico. Entonces, vemos, hay variaciones entre países, hay variaciones entre plataformas, hay variaciones incluso entre profesiones, en el sentido de que estos mismos portales de búsqueda de empleo también tienden a tratar el masculino como neutro a veces. ¿Eso qué quiero decir? Quiero decir que para ciertas profesiones, si quieres buscar hombres y mujeres, tienes que poner quiero cocinero o cocinera. Pero para otras profesiones basta con poner quiero un profesor. Y el buscador entiende que profesor es profesor o profesora. Y esto es inconsistente dentro del mismo buscador. O sea, el masculino neutro es tratado de manera inconsistente dentro de un mismo buscador. Que son otras, digamos, son otras formas de discriminación que aparecen en esto. No sé si tengo alguna conclusión. Ah, vale. Para tratar de utilizar estas herramientas estadísticas para determinar discriminación, y esto es algo que podéis pensar que quizás podáis hacer de manera externa o internamente dentro de una organización, se necesitan saber, bueno, qué datos se utilizan, se agrupan las personas en grupos, se observan las predicciones de los sistemas, se observan los resultados, se observa la alineación entre predicciones y resultados para ver si las personas siguen tomando decisiones o son las máquinas solamente. Etcétera. Vale, yo voy a parar ahí y si hay preguntas. Gracias.
Vale, pues moltes gràcies, Maria, Carlos, per aquesta introducció, diguéssim, llarga i pedagògica alhora, per explicar com ha anat tot plegat. No sé si hi ha preguntes del públic, tindríem ara una estoneta, 20 minutets més o menys, per fer preguntes. Ara és el típic moment que segur que en teniu varia gent, però poder ningú s'anima, fantàstic. Espera, que fem micro, que així ens entra per àudio.
Había que subir, perdón. Yo solo es en relación de la última pantalla que habías puesto, cuando decías en LinkedIn para la búsqueda del trabajo y hablabas de discriminación, de la casualidad que soy francesa. Entonces, cuando se busca científica, en francés es un scientifique, no creo que sea un problema de discriminación, sino de lenguaje, básicamente. Lo mismo que profesor, incluye masculino y femenino. Es solo para decir eso. No entiendo por qué es discriminación aquí.
Hay dos cosas. Una es, en este caso, el uso del masculino como neutro es algo que las plataformas dicen que funcionan así. O sea, en francés, en este caso, el nombre de la profesión no tiene género, pero en castellano sí. Pero en castellano LinkedIn en ningún momento dice tienes que buscar profesor o profesora. Dice busca profesor y ya nosotros buscaremos los dos. Y eso es cierto a veces. Es cierto para algunas palabras, pero para otras palabras LinkedIn interpreta el masculino en castellano, lo interpreta solo para significar que tú buscas un hombre. En otras palabras, entiende que hace lo que promete, que es que no necesitas poner profesor o profesora. Eso es esa inconsistencia. Eso me refiero.
Sí, perfecte. Si us sembla, recollim les dues preguntes i després passem a contestar-les.
Bueno, en primer lugar quería decir muy interesante la charla. Y nada, mi pregunta iba un poco sobre la línea de... ¿Creéis que es, digamos, responsable ponerle tanta atención al tema de la discriminación en el ámbito de la inteligencia artificial? Bueno, independientemente de que penséis que sea necesario o no, cuando la inteligencia artificial tiene problemas mucho mayores que noto que en la sociedad en general nos están hablando, como por ejemplo la destrucción de empleo o la singularidad de la inteligencia artificial que puede, como dijo Stephen Hawking, ser el principal problema de la raza humana en el futuro.
Chanchan. I agafem l'altra pregunta.
Merci. Bueno, sí, yo también muchísimas gracias por la charla y una pregunta, ¿hay alguna manera de protegerse? Porque yo entiendo que evidentemente esto ya no hay manera de pararlo. Como tú bien decías, ¿no? En todo lo que son casos médicos, ¿no? El ejemplo que nos ponías, entiendo que puede ser muy positivo para la sociedad, pero también entiendo que debe haber otros unido a esa discriminación que también nos contabas, en los que no sé si hay alguna manera de protegerse o si tenemos que esperar que sea más una cuestión de quizá la ética de las instituciones o de las corporaciones o incluso la legislación, ¿no? Y entonces hasta a la espera de que esto pueda pasar, si es que pasa, no sé si hay alguna manera de podernos proteger también para que no se nos encasille tanto a través de nuestros datos, ¿no? Porque entiendo que eso también puede ser muy, muy perjudicial y que también es una discriminación incluso entre los que saben moverse por la red y los que a lo mejor no sabemos tanto. Gracias.
No sé per quina de les dues voleu contestar. Maria?
No sé, jo... Potser tocaré d'ingènua, no? Soc informàtica. Soc ingènua. Personalment, jo veig més coses positives que negatives, sincerament, a la intel·ligència artificial. Però és que hem de ser conscients d'una cosa. Podem usar-la o no usar-la? No? I aleshores el que hem de fer és vigilar els que la usen de que ho facin bé, però és una amenaça la intel·ligència artificial, és una amenaça la contaminació, és una amenaça els cotxes que passen pel carrer. volem prescindir de la intel·ligència artificial? Per mi això és la pregunta, però potser toco d'ingènua. Jo no vull prescindir. Jo crec que ens ha portat més coses bones que dolentes. Ara, com tot, el progrés ens ha portat més coses bones que dolentes. No? Ens està destruint, el progrés ens està destruint. Val? La intel·ligència artificial és una part més d'aquest progrés. Està destruint llocs de treball, sí, però n'està creant també molts, més sofisticats. No? Però n'està creant. Llavors, jo, bueno, potser no sé, és el, com parlar de capitalisme i de...
Sí,
no?
Sí,
és capitalisme. Dius, parem i tornem enrere? Vull dir, no sé. Jo crec que hi ha la llibertat de cadascú de, també i de pressionar els governs, evidentment, que controlin. El control, jo estic completament d'acord que hi ha de ser a tot arreu. Ara, el control és més sofisticat. Jo no sé si els polítics són capaços de preveure tot això. Això ja és un altre tema.
Sí, respecto a la protección, como la autoprotección, ¿no? Como la Directiva General de Protección de la Directiva General de Protección de Datos de la Unión Europea, la GDPR, incluye la posibilidad de que sindicatos y agrupaciones que representen a ciertos colectivos puedan iniciar acciones contra sistemas que sean discriminatorios o sistemas que sean inseguros o contra abusos de la inteligencia artificial. No, perdón, no es la GDPR, es la propuesta de ley de inteligencia artificial, la AI Act de abril de 2021. La AI Act de abril de 2021, se propone la idea de que sindicatos como organizaciones que representen a grupos, a colectivos, puedan agrupar, digamos, denuncias o sospechas de que hay algún sistema discriminatorio y actuar en contra de esos usos de la inteligencia artificial, denunciar esos usos de la inteligencia artificial como discriminatorio. Ahora, voy a meterme con la primera pregunta, que fue súper interesante, me gustan las provocaciones. Yo creo que la discriminación en el uso de la inteligencia artificial es un problema mucho más extendido y mucho más presente que las otras amenazas que hay de la inteligencia artificial. Ahora, puede ser que mañana un dron me tire una bomba encima y me tenga que comer mis palabras, pero porque, claro, los usos de la inteligencia artificial, tanto como para armamento, los usos de la inteligencia artificial como para toma de decisiones que puedan como realmente tener otro tipo de consecuencias más graves, sí, pueden suceder, pero yo creo que eso está sucediendo ahora y es como tan prevalente y es tan como ignorado de alguna manera, ¿no? Como porque es un pequeño efecto, a ver, por ejemplo, gente racista siempre ha existido y jueces racistas hay, ¿vale? Hay jueces que adjudican, jueces racistas, jueces machistas, que adjudican casos de una manera sesgada consistentemente, pero esos jueces pueden adjudicar un cierto número de casos al día, hay un límite al daño que pueden hacer. Un sistema informático puede hacerlo a una escala mucho mayor y quizás no sea tan evidente y quizás no sea tan obvio, pero la escala puede ser enorme. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, por eso me interesa a mí el tema.
Hola, gracias a todos por la oportunidad. Y esta es para Carlos. Cuando se detecta por las herramientas que utilizáis una discriminación clara, por ejemplo, en el caso, a lo mejor, por poner un ejemplo de LinkedIn, a la hora de sesgar o favorecer que las mujeres puedan acceder a según qué puestos laborales, en este caso, cuando queda evidente, ¿hay una voluntad por parte de la empresa de modificar sus criterios o es necesario la presencia de los representantes de colectivos damnificados como sindicatos o demás? ¿Hay voluntad o hay presión para que la cambie una vez evidenciado?
Hay algunos casos como bastante emblemáticos. Bueno, uno es Compass. Otro, por ejemplo, Airbnb también tuvo problemas de... tuvo una denuncia por racismo, racismo del algoritmo. Y IBM, IBM y Microsoft y Amazon también por racismo en su sistema de reconocimiento facial. Y ellos efectivamente introdujeron rápidamente cambios los cambios solicitados, digamos. O sea, se hizo una evaluación, era un sistema de visión por computador, se hizo una evaluación, se determinó que ese sistema tenía una precisión muy baja para, por ejemplo, en el caso de mujeres, en el caso de personas racializadas, personas de piel oscura específicamente, y esos sistemas realmente sacaron una siguiente versión y dijeron esta versión está libre de riesgos, está libre de estos sesgos. Y efectivamente la nueva versión era mejor que la anterior, pero todavía tenía sesgos. Entonces ahí yo creo que el rol como de estas tanto de sindicatos como de empresas, organizaciones que representen a colectivos es más bien en la vigilancia de qué es lo que sucede después. Pero normalmente sí es normalmente la reacción tiende a ser bastante rápida y bastante como normalmente no saben que tienen esos riesgos. ¿No? Normalmente no lo saben. Por ejemplo, HP hace algunos años sacó una webcam que te sigue la cara. Pero si tienes la piel muy oscura, la webcam no te sigue. Ahora, no, HP no diseñó ese sistema sabiendo que tenía este defecto. Para HP esto es un defecto y este defecto debe ser corregido. Entonces, normalmente hay voluntad de corregir. Ahora, y normalmente son rápidas. Lo que pasa es, primero, encontrar que hay el problema y, segundo, cómo hacer un poco de seguimiento y ver si hasta qué tan profundo fue el cambio realizado. Es eso, yo creo.
Pero quería preguntaros si que en la forma de presentación de estos temas y en la forma en que se explican y que se titulan, si no se está exagerando el nivel de importancia con las explicaciones, ¿no? Ahora recuerdo cuando se ha hablado hoy de los sistemas profundos neuronales en sistemas mecanizados, pienso, si los sistemas neuronales en biología apenas sabemos cómo funcionan los neurotransmisores, ¿cómo nos podemos abogar que estamos haciendo lo mismo que una neurona y un neurotransmisor, una dopamina, una serotonina? Esto a mí no me cuadra. Incluso también voy más allá, los sistemas de inteligencia artificial que estamos viendo se están exponiendo de esta manera, cuando son maneras mecanizadas de tomar decisiones probabilísticas, ¿no? Entonces encuentro un decalaje entre lo que hay y la manera que se está exponiendo, que a veces me parece fuera de tono o exagerada. No sé qué os parece.
Bueno, yo una cosa, una pequeña duda. Cuando has hablado de esa nueva disciplina, como de explicar, ¿no?, cómo funcionan estas redes neuronales, yo solo era como, o en tu experiencia, o qué gente se dedica a esto, ¿son matemáticos, son grupos híbridos, interdisciplinares? Un poquito más como en plan, ¿no?, porque imagino como, no sé si son ingenieros o etnógrafos de las máquinas.
Yo quería hacer una pregunta muy específica y corta. Era si existe, no hay voluntad de que existan como métodos de certificar que redes neuronales, algoritmos, cumplen los estándares de tipo, un sistema tipo ISO o algo parecido.
Esta primera pregunta yo creo que es súper interesante de cuánto se ha inflado las expectativas respecto a ciertas cosas. Y por ejemplo, yo creo que es por la participación, porque hay una industria detrás de... Hay una industria en esto y esa industria hace cosas como, por ejemplo, vender una inteligencia artificial, porque vender una inteligencia artificial es más caro que vender una regresión lineal. Y en el fondo lo que están haciendo es una regresión lineal, están usando una técnica estadística que es relativamente es muy conocida, pero le pintan encima de lo pinta para venderlo más caro. Y yo creo que pasa algo similar en otras áreas. Y, bueno, te dejo la
sí. Disculpa si no t'ha agradat potser el nivell. Eh? Jo estic d'acord que, però fixa, quan fas una explicació, tu pots adoptar molt de nivells d'abstracció diferents. Val? Doncs les xarxes neuronals, jo no he dit que fossin un model biològic, és un model bioinspirat. Val? Llavors, Llavors, això vol dir que simplement, basat en aquesta idea del que fa una neurona, tu ho intentes reproduir matemàticament a un determinat nivell d'extracció, que hi ha gent que està estudiant molt de nivells diferents i fan servir tècniques diferents. Aquest és un de tots els que hi ha, d'acord? I aquest resulta que ha funcionat molt bé, perquè se pot entrenar. Val? Llavors, no estem dient que això sigui un model del cervell. Té similituds amb el cervell. Hi ha gent que ho diu directament, no? Jo, molta gent és bioinspirat, perquè hi ha mecanismes que s'assemblen a coses, però clar, estic d'acord en que, de totes maneres, te diré una cosa, han fet un treball fa uns anys, una tesi doctoral, que vàrem estar punxant una d'aquestes xarxes que s'havia entrenat per reconèixer objectes, i per exemple vàrem estudiar nosaltres només com havia acabat aquesta xarxa neuronal representant la manera de percebre el color. Hi havia un munt de paral·lelismes en coses que s'han trobat a un determinat nivell, no a nivell de neurotransmissors, a nivell de tipus de neurones que s'han trobat, d'àrees del cervell que fan determinades tasques. Doncs aquestes xarxes neuronals, en certa manera, han trobat paral·lelismes. No estem dient que siguin models exactes, paral·lelismes. Val? Una primera capa on hi ha els blancs i els colors separats, una segona capa on el samplatge del color s'assembla molt a una capa del cervell que es diu bitubing. Bé, és a dir, ens va sorprendre, sincerament, i ha tingut un cert impacte perquè per mi això només està dient una cosa, està dient que tant el cervell com aquestes xarxes neuronals optimitzen una tasca. I des del punt de vista de representació d'informació, la manera més òptima és la mateixa, tant pel cervell com aquesta, i té molt de sentit. Són sistemes que intenten ser òptims. Val? I les imatges naturals són el que hi ha, i són les mateixes que li entres en el sistema artificial que el que li entra a la persona. Jo penso que científicament és interessant. No estem dient que a nivell de neurotransmissors no podem establir tot això, perquè el nivell d'extracció és massa gran. D'acord? Llavors, disculpa, perquè jo... Està bé. I després lo de l'explicabilitat, no recordo exactament la teva, quin era? Lo dels estàndards ISO encara no s'ha arribat en això. I l'explicabilitat és una àrea nova que l'estan portant sobretot en l'àmbit de que jo reviso els mateixos informàtics, la mateixa comunitat, els matemàtics, físics, tots els que estan entrenant les xarxes neuronals estan plantejant mètodes per intentar entendre. Per exemple, hi ha gent que és el que estic fent jo amb un dels meus estudiants, estem punxant a nivell neuronal, és a dir, cada neurona què fa, intentar veure com podem representar cada neurona que fa, perquè és... Bueno, hi ha moltes funcions aniuades allà perquè és una composició de funcions i és complicat. Hi ha una altra manera de veure-ho que és, per exemple, fer xarxes paral·leles que tu sàpigues que fan i entrenar-les per lo mateix. És a dir, hi ha moltíssima de gent fent coses diferents i sobretot a nivell estadístic. Tenen una cosa molt bona i és que podem fer amb elles el que volem. Medicina, han de treballar amb persones humanes, han de punxar primats, i això és molt complicat. Veure que fa una xarxa és molt fàcil perquè li podem fer el que volem, la podem tenir hores i hores allà, la podem manipular, la podem punxar, li podem fer de tot. D'acord? Llavors, tenim avantatge, és més barat. No sé si hi ha alguna altra
cosa. Sí, estem on time. No sé si hi ha alguna última... pregunta. Si no, doncs donar-vos les gràcies, Maria Vanrell, Carlos Castillo. Gràcies per venir aquesta primera jornada del cicle d'intel·ligència artificial, drets i democràcia aquí al Canòdrom. Us esperem el 17 d'abril a la següent jornada sobre discriminació i polítiques públiques, on de fet es recullen també algunes d'aquestes qüestions finals. Per exemple, quan parlàvem dels estàndards d'ISO, no? Doncs la feina que està fent l'Ajuntament de Barcelona és del Comissionat d'Innovació Tecnològica, Administració Electrònica i Bon Govern, perquè abans no ho he dit bé, sinó em tocaran el crustó, amb un document, no?, que és la definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics, no?, que més o menys, diguéssim, és des d'uns, diguéssim, aquesta auditoria, a veure quins sistemes algorítmics o intel·ligència artificial s'apliquen a polítiques públiques. Alhora parlarem també, doncs, això amb la gent d'Algorreis, una introducció a la IA i la discriminació algorítmica per a moviments socials des de la vessant, diguéssim, més pues, d'analítica i què passa, diguéssim, quan amb aquests efectes presumptament no desitjats, perquè també és un debat si són desitjats o no, i finalment, doncs, amb l'informe Quatre angles d'anàlisi de la igualtat i la no discriminació en l'intel·ligència artificial de Carlos Castillo de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Per tant, moltes gràcies per venir i fins 17 d'abril si voleu tornar-hi. Bona tarda.